Va, doncs seguim aquí a Ràdio Capital, a la Xalana, 8 minuts i 2 quarts de 9 del vespre. Amb aquesta sintonia toca anar a saludar amb ella. L'alegria de Ràdio Capital...
Ja, oh. Anava a dir, no dius ja el meu nom ja directament.
Home, tranquil, espera. Doncs, i ell ha de parlar abans d'hora perquè té aquella cosa aquí dintre la boca que li diu he de parlar, he de parlar, he de fer els meus monòlegs habituals de cada setmana. La Mar Coll.
Hola, què tal? Com vas? M'has trobat a faltar, no?
Home, sí, perquè t'espero els dilluns i el dilluns vas...
Sempre t'acabo fent el salt.
Sí, sempre em fas el salt i no vens mai el dia que toca ja i avui...
El dilluns estava a un concert.
És que ets una... Per cert, deixa'm felicitar-te per la crònica que vas fer de Morat, que l'he llegida i en somnis l'he llegida perquè encara no l'has feta. Per tant...
Falta només posar les fotos.
I el títol, no? I escriure-les.
Les fotos que jo sí que he fet, fotos. Que abans has escoltat tu i en Martí, tu no vas fer les fotos de sota la cabra.
Les va fer José Irún, que és un fotògraf professional i que està acreditat per fer-ho, perquè jo no tenia acreditació de fotògraf. Escolta, això ja són coses que a la nostra audiència no li interessen, però sí, llegiu-vos la crònica que ha fet Marc Coll, que està molt bé. Quan la faci, vull dir. Marc Coll, què, aquesta setmana al Debat Capital?
Doncs aquesta setmana parlarem de periodisme, parlarem d'un tema que ens toca molt aquí a casa nostra,
sí.
I és que parlarem de l'evolució del periodisme, de com es comunica ara actualment amb l'aparició de les xarxes socials, també amb l'aparició dels influencers, youtubers...
Sí, youtubers, tiktokers, sí. Youtubers
TikTokers,
ja...
Tiktokers, instagramers, digue-li com vulguis.
El Twitch també.
Sí,
ara és
hi ha
estar...
tantes plataformes que no... Que...
El Twitch ara és el que ho peta. Allà on hi ha l'Ibai, és allà on ho peta.
Allà, parlarem de l'Ibai també.
I del Piqué, que també és el nou influencer ara.
Jo anava a parlar de l'Ibai i el Messi, però bueno, també si vols parlem
el
de
Messi,
Piqué.
Home, Messi poca cosa fa les xarxes, pobre, amb prou feines deu saber anar al WhatsApp.
Bueno, doncs avui, aprofitant que parlem del periodisme, tenim dos grans periodistes amb nosaltres. A la ràdio ja en sentíem un de fons.
Gràcies.
Tenim, per un costat tenim a la Púria Barca, que és periodista d'aquí, del territori, d'aquí de costat, tenim aquí prop de l'estudi, que a més ha publicat fa no res un llibre que es diu L'edat d'or del periodisme a Palafrugell, que té molt a veure amb tot això que parlarem, i també ens acompanya en Dani Cortés, que tots el coneixem aquí, sí. Periodista de la casa, també de RAC1.
Sí. Passa que no em comparis amb la Púria Barca.
Bueno, la Púria fa més anys, el que passa que tots dos sou periodistes.
No comparis, perquè sou molt més gran que tu, i no t'agradaria la idea. No comparis.
Benvinguts a tots dos, i gràcies. Per venir avui a fer el debat. Jo primer de tot us volia preguntar, com els dos sou periodistes, què és per vosaltres el periodisme?
Començo jo, sí? Perquè així no quedo malament després d'ella. El periodisme, per mi, es pot dir moltes coses, l'objectivitat, la veritat, però a mi al final el que m'agrada del periodisme és posar en comú una societat, explicar els seus valors en comú, explicar què és el que hi passa i explicar el que li interessa a la gent i fer una mica de resum de com viu un territori, com és... I jo crec que això és el que ha de ser el periodisme, sobretot el periodisme local, que és el que fem aquí.
Del que està passant a casa.
Sí, posar en comú, ajudar a la gent d'un territori a explicar com és el seu territori. A mi és el que m'agrada del periodisme.
Després parlarem de com es fa a dia d'avui i com es feia abans. Per tu què significa, Puri?
Bé, és una mica el que deia Dani, no? Però el periodisme està molt clar. El periodisme és informar, no? És informar de tot allò el que habitualment la gent del carrer no pot accedir-hi, no? Perquè ara és una mica diferent, ja en parlarem més endavant, amb tot el tema de les xarxes socials. Però el periodisme és informar, és treballar també per construir, bueno, per ajudar a construir una societat allò cohesionada i solidària i de tot. És a dir, el periodisme és, jo crec que és una eina molt bàsica de la societat, el periodisme ben fet.
De la cohesió, m'agrada la paraula de la cohesió.
I ben fet, a mi m'agrada.
Sí,
perquè aquí entrarem més a fons en aquest debat, perquè realment el ben fet és una cosa que a dia d'avui s'ha complicat una miqueta. Però anem primer a parlar de com era, sobretot això ens ho podràs explicar tu, Puri, que et portes molts anys dedicant-te al periodisme. Com era abans el periodisme?
Abans a l'època que vaig començar jo o abans quan...
Quan tu vas començar.
En el temps en què parlo del llibre.
Sobretot els teus inicis ara, perquè tu hauràs vist una evolució molt bèstia en tots aquests anys.
Sí, déu-n'hi-do. Bé, l'evolució bèstia simplement té un motiu i és les noves tecnologies, no? Però sí que, clar, abans es treballava segurament una mica diferent, no? És el que comentava abans fora d'antena, no? Que et deia que, clar, no teníem... Sí, teníem ordinador, però no teníem ni WhatsApp, WhatsApp ni Gmail al principi de tot, fins i tot el Gmail va entrar després. Llavors, bé, es treballava d'una manera una mica diferent, no? Vull dir, no... hi havia molta comunicació per fax. Amb això m'estic delatant, M'estic delatant.
El fax va molt lluny, sí.
Sí, el que passa és que va durar poc, això. Al cap de pocs anys, al cap de poc, ja es van introduir aquestes noves tecnologies i la cosa va canviar. Però sí que es treballava segurament d'una manera diferent, sobretot pel que fa a la immediatesa, no? Ara sembla que tot, si no ets immediat allò, si no ets ràpid, pujant coses a les xarxes i sigui com sigui, perquè a vegades no es pugen amb tota la informació que crec que haurien de contenir aquestes notícies, sigui com sigui, s'ha de pujar ràpid. I aquesta immediatesa crec que, a veure, va bé perquè informes ràpid, però per l'altra banda jo crec que perds una mica de rigorositat, no?
Clar, és que és això, ser el primer, no?, a publicar també i el més ràpid possible.
Això ens passa a nosaltres, per exemple. Us puc posar un exemple d'avui, sí, de la ràdio. Veiem un tuit, o sigui, la informació que ens arriba d'un tuit, que això ja és un problema, un tuit dels Mossos, que diuen que han desallotjat 500 persones d'una festa. Truco als Mossos, els dic si em podeu donar més dades, i amb aquelles 4 dades que m'ha donat la font oficial faig una notícia ràpida perquè no ho ha tret ningú, i s'ha de fer perquè això ens donarà clics i molta gent, a més la gent li interessarà. Això, jo entenc que si això s'hagués fet fa uns anys, doncs no hauria calgut aquesta immediatesa, hauríem tingut la informació que ens han donat els Mossos, però després hauríem parlat amb gent de la zona, hauríem pogut fins i tot anar al lloc.
Una notícia més treballada.
Perquè, clar, era una festa en una zona que està entre rossars, perquè entre el lloc on ens deien que era la festa, que és l'Aeròdrom i el Màgia l'Abert, les Teules i el White Summer, allà són arrossars. Doncs anar-hi, veure què és el que ha passat, com s'ha pogut fer una festa allà. I això és com, imagina, entenc que abans es podia
coses,
fer...
També, parlar amb la
fer.
Gent, parlar amb sí. la gent del lloc, parlar amb gent fins i tot que hagués sí. anat a la festa, que podries haver Clar. Localitzat algú. Sí, aquestes
això,
coses
això ara es pot fer, encara. Això es pot fer, perquè
sí,
hi ha gent que ho fa.
El que passa que ja no forma part d'aquesta immediatesa. No? És per això que et deia, la immediatesa està bé, perquè te n'enteres de les coses ràpid i tots volem saber les coses, però aquesta rigorositat o aquesta, diguem-ne, notícia més completa, sí. més contrastada i confirmada, no es pot fer de manera immediata clar. Moltes vegades, no?
Clar, clar.
És que al final s'ha d'escollir també, no? Què vols? Clar. La immediatesa o tenir una notícia més treballada, més rigor, vull dir...
Destinem molts recursos a la immediatesa perquè és més barat. I en canvi tenir una persona que es dediqui tot un matí a buscar aquesta informació, doncs t'impedeix publicar 5 notícies més que segurament et donaran més diners a través de publicitat i de clics a la web.
Això també ha canviat molt, clar. Clar. Això també de redaccions immenses, clar. Per exemple, amb els diaris, ha passat ara que també els diaris tots tenen web i també hi juga molt la immediatesa, doncs s'ha passat també això, és a dir, ha canviat, ja no hi ha redaccions tan immenses, ja no hi ha això, tot aquest temps per dedicar-lo a buscar una notícia, el que anys enrere es deia exclusiva. Ara, jo, això de les exclusives, sincerament, no. Jo no les veig per enlloc. Segurament alguna surt de tant en tant, però és impossible, perquè tothom retuita i retuita i explica i publica el mateix, perquè és el que surt en el
és
moment.
És que no? Aquesta era l'altra, al final llegeixes molts mitjans i canvies les paraules, però com has de córrer tant, veus a tots els mitjans més o menys el mateix, al final has de decidir el que per tu és el que t'és còmode o el que tu tens confiança i et quedes amb aquell sempre, però si mires varis mitjans, com no tens marge, passa tots, això, vull dir que al final és has de ser ràpid, has de ser el primer i són notícies similars.
I veus, clar, exacte, veus les notícies repetides. Un incendi, doncs veus les o un accident de cotxe, veus les mateixes frases a tot arreu perquè tothom ha trucat al mateix portaveu de trànsit que li ha dit les mateixes frases i ho han copiat igual. A mi m'encantaria, si hi ha un accident de trànsit, poder anar-hi i poder parlar amb els Mossos que hi han treballat allà directament, si hi ha les persones implicades. Però és que és molt difícil, perquè mentre fas això, el que dèiem, hi ha mil notícies
que
més...
Mitjans que se t'avancen, també.
I pensa que també, clar, la globalització, que hi ha això, que està la paraula que ha quedat endarrerida, ja, el tema de la globalització, però clar, arribem molt més lluny. Llavors, ja no és només les notícies més properes, no?, del país o de la comarca o de la zona on t'estàs, sinó que ja són notícies internacionals, sí. I que t'arriben, sempre s'han donat les notícies internacionals, evidentment, als mitjans, però clar, t'arriben immediatament, igual que la notícia del costat de casa teva, no? T'arriben les notícies de l'altra punta del món. Llavors, clar, això complica molt a l'hora de seleccionar, això que deies tu abans, de que, bueno, tries un mitjà i t'hi quedes, però és que clar, potser aquell mitjà no arriba on t'arriba l'altre, i llavors vinga, i busques, i busques, i busques, i al final és un garbuig, no?
I entenc que si t'arriben notícies de l'altra punta del món, tens molts més inputs, i després, si per un mitjà local és més difícil accedir a la població, que té moltes més entrades d'informació ara que no pas abans.
Sí, sí, no.
Clar, que són les famoses xarxes socials, també, que clar, això fa que arribis molt més lluny. I aquí hi ha la por, no?, de que al final les xarxes socials hi ha tanta llibertat que hi ha l'intrusisme, que hi ha doncs, notícies fake, o que d'un vídeo es pot descontextualitzar totalment. Vull dir que al final algú penja i això corre per les xarxes.
Doncs això també és el que parlàvem, que dèiem abans, que ara tothom, amb això de les xarxes, tothom es creu periodista, tothom es creu fotògraf, tothom es creu càmera, no? I no, és a dir, sí, però no. És a dir, el ser periodista és una altra cosa. I llavors, és el que pot ser un avantatge, és el que es deia abans, pot ser també un inconvenient molt gros a l'hora de poder distingir fakes, bé, qualsevol cosa que surti de tu, és difícil distingir, i molta gent s'autoproclama periodista i en realitat no segueix la línia, no perquè no ho sigui, sinó perquè no segueix la línia d'un periodista.
Sí, que
no?
Al final no parlem de tenir un títol, sinó que clar, un periodista doncs hi ha tot aquest rigor, exacte, aquesta feina d'investigació, sí, i de no
publicar.
Exactament.
Una responsabilitat de dir, per exemple, en el tema del Covid, de no llançar missatges alarmistes, perquè sí, perquè està ple de webs de portals web, és a dir, no cal anar a webs estranyes que no saps de quin origen té. Ja està ple de webs, de diaris establerts i amb prestigi, que llancen titulars alarmistes.
Els clickbaits, també.
Els clickbaits. Tot això, què hem de fer? Vull dir, és que estem perdent el rigor i estem perdent tot el prestigi que pugui tenir el periodisme. Però tot i això, les xarxes també tenen coses molt bones.
Sí, no, és el que dèiem, que al final arribes més lluny, t'arriben coses de fora, vull dir que té moltes coses bones, però el que no, almenys des del meu punt de vista, no acabo de tenir clar és si les estem utilitzant correctament. Té coses molt bones, les xarxes socials, però no sé si se'ns estan anant de les mans una miqueta, tot plegat.
Bé, el que és bàsic, seria educar en aquest... És a dir, això ja no ho aturem. Això ja té via lliure per sempre més, i potser fins i tot més complicant-ho encara més, i llavors això no ho aturem. Llavors l'únic que podríem fer és educar en aquest sentit. Educar a qui es vulgui deixar educar, perquè no tothom es deixarà educar, està clar, però ja a les escoles, per exemple, sí que hi hauria d'haver-hi, i em consta que hi ha escoles que ja fan, si no fan classes, sí que fan potser activitats relacionades amb les fake news i aquestes coses, però seria important que aquesta nova generació que pugés sapigués distingir, perquè distingir el que és una notícia contrastada, amb totes les fonts implicades, i el que és simplement un titular que no saps si allò és cert o no és cert, o d'on ha sortit.
Sí, no, i a més moltes vegades d'un titular posen un titular clickbait, com el que dèiem, i la notícia no explica res del que diu el titular, no. Que aquesta és l'altra.
La culpa de la immediatesa, evidentment, però també de la... Clar, és el que et deia, porta la no rigorositat en molts casos. I això estaria bé que ho sabessin distingir, no? Sobretot la mainada.
Per altra banda, també cal pensar que les xarxes ens han portat coses molt bones, com nous formats, noves formes de comunicar. Vull dir, ara ja obrir un diari és una utopia, no té sentit. Obrir un mitjà digital com els que es feien fa 10 anys també ha quedat, també és tard ara per obrir un mitjà així. Llavors els mitjans, el que hem de fer i el que intentem fer aquí a Ràdio Capital és investigar amb nous formats, noves maneres d'emetre, per exemple, en aquest estudi, que és un estudi multiplataforma, perquè podem emetre per tot arreu, la interactivitat amb la gent. Vull dir, nosaltres ara podem estar fent una entrevista amb l'alcalde de Palafrugell, aquí assegut on ets tu, Mar, i emetre-ho per les xarxes socials, per Instagram, per Facebook, per Twitter, per Twitch, i que la gent ens comenti, que la gent participi a través dels comentaris. Podem fer una entrevista com les que fa molt sovint en Marc Clapés a través del seu Instagram, Bueno, és que l'Instagram és molt fàcil per fer entrevistes perquè uneixes a diverses persones en un mateix directe i ja tens una plataforma on et poden entrar centenars de persones. L'altre dia, per exemple, el diari Ara estava fent una peça d'anàlisi sobre Afganistan amb la seva cap d'internacional, em sembla que és la cap d'internacional, la Mònica Bernabé, i una peça d'anàlisi amb la gent participant allà. Doncs hi havia 300 persones mirant-ho, i això està molt bé, perquè és una nova forma de comunicar que et porten les xarxes socials i que abans no sé si era tan fàcil la interacció amb els lectors, és que era molt difícil això, no?
No era, és el que et deia, l'únic que ens han portat les xarxes socials, les noves tecnologies, és la immediatesa, és el que et deia abans, és a dir, evidentment llavors no hi era la immediatesa, és a dir, si tu per treballar fa molts i molts anys, al principi quan vaig començar per treballar tenies l'ordinador i el telèfon, però no tenies internet i no hi havies de trobar una sèrie de persones per contestar una mateixa notícia, és evident que si no te contestava el telèfon t'havies de presentar en el lloc on era aquesta persona per poder contestar la notícia, no? Vull dir que evidentment tot això canvia molt i estic d'acord que totes aquestes xarxes i les que puguin arribar a sortir, perquè això no s'aturarà, tenen el seu part d'avantatge. Ara, no estic d'acord amb el que dius que obrir un diari no té sentit.
No.
I perdona, deu ser per la formació que tinc, no? Perquè jo crec que no desapareixerà de tot el paper. El que passa és que es quedarà una cosa residual. Arribarà un moment que serà com residual, però no crec que desaparegui del tot. Hi ha aquell component romàntic que encara hi ha molta gent que el manté, no? Aquell component d'anar a fer el cafè, obrir el diari, no és el mateix anar a fer el cafè i obrir el mòbil, no?
Això que ho comentàvem abans dels llibres, per exemple, hi ha molta gent que es compra un e-book ara i altra no, gent que no, que prefereix tenir el llibre en físic,
clar,
vull dir...
Clar, fer un diari per informar de coses diàries...
Segur. No, bé, sí, acaba, no sé què...
És a dir...
M'imagino que el que vols...
Sí, que m'imagino més el paper per coses de llarg format, com les que es fan aquí mateix, la revista de Palafrugell, que et fa la crònica d'un any, també Edicions Baix Empordà, vull dir, allò, una cosa de reflexió de més llarga durada, que
per
no
et
sigui
doni la immediatesa. Per això et dic, un diari conté molt més que una notícia del dia, un diari,
sí,
conté reportatges,
exacte,
conté entrevistes, conté coses que no te poden oferir les xarxes, però segurament no t'han elaborat, no t'han treballat i allà mateix en el mateix suport, no?
Avui he vist una cosa que m'ha divertit internament, però no és divertit. Ho he trobat molt, molt interessant el que feia el New York Times a les xarxes socials avui. He descobert avui, per exemple, per una banda, que el New York Times té un compte i una secció dedicada només a la guerra. O sigui, té una secció de reporters de guerra i que cobreixen conflictes. No sabia que hi havia aquesta secció que es diu New York Times at War. I tenen un compte de Twitter, @NewYorkTimesAtWar.
Que només parla d'això.
Només parla de conflictes armats. I avui han penjat un tuit que diu: per tots aquells que ajuden els evacuats que volen arribar a l'aeroport de Kabul, aquí teniu el mapa de totes les portes al recinte de l'aeroport verificat per un periodista que es troba dins de l'aeroport. I han penjat un mapa, mira, us ho ensenyo, un mapa de l'aeroport amb tots els punts per on es pot accedir. I ha anat un periodista a verificar que totes aquestes entrades funcionen. Això, xarxes socials, això sense xarxes...
No, està clar.
No, això és el que deia la Puri, que al final és saber distingir, que això serà el complicat d'on treure la informació bona, perquè d'aquí saps d'on surt la informació i saps que et pots fiar, però al final el veí del quart, per dir-ho així, també publica la seva opinió, i aquí no hi ha cap veracitat. Que al final hi ha molta gent que es fia i que no sap distingir d'on agafar la informació i d'on no.
Exacte.
Perquè si es fa servir bé per coses com aquestes, per exemple, és molt útil, però clar,
és que sí, és el que et dius tu, Marc, que potser el veí de dalt s'inventa una plana que es diu The New York Tom, i també penja coses,
sí.
Hi ha gent que segurament diu: home, ja saps que el New York Times és el New York Times, però jo què sé, veus un The New York Tom i igual també hi entres.
No, i això que amb el tema del virus et trobes amb molta gent que et diu: bueno, és que ara m'han dit que han mort no sé qui, de no sé quina empresa, per coronavirus, per la vacuna. i entra i dius, a veure, que, on ho has vist, on ho has llegit això? No, bueno, en una web, sí, aquesta empresa, poses al Google el nom de l'empresa, morts, vacunes, i trobes que és noticiascovid.es, que, vull dir, que no és una capçalera de rellevància.
D'aquí la importància de la pedagogia, jo insisteixo, és a dir, s'ha d'ensenyar, sobretot a les noves generacions que no deixen el mòbil de la mà ni locus, què és fake news i quins canals es poden seguir per realment informar-se a mesura que es vagin fent grans. És a dir, perquè s'ha de reivindicar el bon periodisme, per dir-ho d'alguna manera, encara que sigui, evidentment, a través de les xarxes. És que vull dir, o sigui, no perquè hi hagi les xarxes socials no s'ha de fer bon periodisme.
Exacte.
Llavors, reivindicar-lo, jo crec que és la feina dels... Reivindicar-lo i fer-ho extensiu a la població en general, crec que és la feina dels mitjans d'ara. És a dir, insistim en això.
I que hi ha molts mitjans de comunicació, el New York Times com a top, top màxim, però també el diari Open.es... ha obert una campanya, obre una campanya de subscripció i la gent paga per tenir periodisme de qualitat.
Bueno, subscriptors en tenen tots, vull
sí,
dir, abans era subscriptor en paper, ara és subscriptor
digital. Em refereixo que el diari no t'impedeix accedir a les notícies durant el dia, com sí que fan el diari ara, que només pots llegir 5 notícies al mes i ja està. El diari tu pots llegir durant el dia totes les seves notícies, però igualment hi ha gent que paga de forma voluntària
per ajudar
al mitjà.
Sí, no? I la web també ho fa.
Exacte.
Sí. No, és...
El preocupant, jo crec, perquè aquesta gent que paga segurament és gent de la nostra generació o més gran, el que jo crec que és preocupant és la gent jove. Com ho has de fer, no? Que és el que comentàvem abans, perquè és molt difícil fer, o sigui, ensenyar, sí, diem pedagogia a les escoles, però com es fa? Perquè també és complicat ensenyar a aquesta gent que està acostumat ara a la tecnologia, als instagramers, influencers, que al final no són periodistes i tampoc tenen aquest rigor.
Bé, com en tot, referent a la pedagogia, és a dir, has de tenir esperances. És a dir, has de pensar...
És just el que anava a dir.
Sí, has de pensar que almenys una part d'aquests nanos i nanes absorbiran aquesta informació que tu els hi donaràs i sabran en un moment determinat distingir. No ho faran tots, és evidentment, no hi haurà qui no es voldrà portar el carro, però això passa sempre en tots els aspectes de la vida.
Sí.
Però sí que hi ha aquesta esperança de que sí que una part important d'aquesta gent jove sàpiga, absorbeixi aquesta informació i sàpiga realment distingir i els canals que ha d'utilitzar.
I que totes les xarxes socials, TikTok, Instagram, que realment són hipnòtiques, són un entreteniment, com abans la gent s'entretenia d'altres maneres i els joves no llegien el diari, doncs ara amb el mòbil tens més capacitat que algú segueixi a Instagram, algú de 16 anys segueixi a Instagram el diari ara, o el 324, que ho fan molt bé en xarxes socials, o el País, o a nosaltres. Vull dir que, bueno, mira, és una via d'accés a gent que potser abans no anava a comprar el diari.
Això, ensenyar-los bé i que sàpiguen utilitzar-ho, perquè val la pena saber utilitzar el que hi ha. És a dir, hi ha informació molt bona i hi ha moltes maneres d'arribar-hi.
Jo em sembla que aquí en Marc Clapés ens hauria d'explicar la seva experiència en comunicació a la pandèmia, que al final és l'experiència de molta gent, de molts comunicadors durant el confinament. Tu, Marc, amb el teu portal Primera Fila Instagram vas començar a fer entrevistes a través d'Instagram, això que dèiem, en directe, i et va anar superbé i ara et reconeixen pel carrer.
Sí, això és veritat. Això m'ha passat. Vaig començar a entrevistar tiktokers perquè el març de l'any passat tothom estava amb el TikTok, que el va començar a descobrir, i hi havia molta gent que feia TikToks en català, cosa que estava molt bé perquè faltava una mica, no?
Anem allò de cohesionar, posar en comú una societat.
I vaig començar a contactar amb molts tiktokers, un em va portar un altre, dic, va, recomana'm un altre tiktoker per entrevistar, i un porta l'altre, i això, com que genera molt públic, perquè tota aquesta gent tenen molt públic jove darrere, doncs, clar, em van començar a conèixer també el meu portal de música, i això va portar a fer entrevistes també a més músics, que també et coneixien arran d'aquestes entrevistes, vas a festivals de música i et diuen, oh, ets el Marc de Primera Fila, m'agrada molt aquella entrevista que vas fer a Oques Grasses, jo flipant, demanant-me fotos a mi. O sigui, jo, que no soc artista ni res, només soc el presentador, un entrevistador, no? O
sigui, d'aquí a punt. Signar autògrafs.
Ja sí, sí, sí. Però ara signar autògrafs ja no es porta. Ara ja es demana fer foto amb... Jo estava allà fer els selfies, em demanaven selfies, jo dic, però que, fins a quin punt, no? O sigui, jo...
Però sabeu qui soc, no?
Sí, sí, no, sí, sí. Ets el Marc, ens encanten les entrevistes que fas. Està molt bé, no? O sigui, vale, gràcies. Jo passant vergonya, no m'havia passat mai, això.
Aquest fil està, que obert ell està bé. És a dir, que els mitjans, aquests seriosos que diem, i entrin en aquests mons en què sí. els nanos es mouen, també és important. Sí. Sí. També és important. Sí, sí. I això també seria pedagogia per part d'aquests mitjans.
Clar, i aquesta connexió, que això també ho deia, i tota aquesta part d'interacció que deia en Dani abans, que també tens... El fet, jo crec, que la gent pugui interactuar amb els mitjans o amb la gent és important, i això fa sentir part de la informació, del mitjà, de la persona que entrevista...
És que has dit una cosa, Puri, que l'has insinuat, però em sembla que és la via de dir, no sé si és que nosaltres hem de fer, nosaltres o s'ha de fer pedagogia als més joves o s'ha de fer pedagogia als mitjans perquè entenguin què volen, com volen entendre, com volen explicar, com volen comunicar-se als joves.
Tot, recíproc.
Sí, sí.
Tot. És a dir, connexió, que no hi és ara.
Exacte.
Saps què vull dir? Connexió. És a dir, aprendre per aquí i aprendre per allà.
Ara que jo soc jove, de moment em aconsegueixo considerant jove, i estic totalment desconnectat del que significa TikTok i del que la gent... Perquè hi ha com una barrera, i des que han començat les xarxes socials, allò més... de vídeo i això, hi ha un punt en què ens separa, i jo em vaig descarregar TikTok i me la vaig esborrar perquè no, és que no sabia com funcionava, i però em vaig
TikTok
espantar.
TikTok és el que diu en Marc, fa un any va fer sí. un gran auge, realment, i hi ha gent més jove encara, vull dir, més jove em refereixo a gent de 15 anys,
sí.
que vull dir que...
Exacte.
Que ens cau lluny a nosaltres.
És que cada xarxa té el seu públic. Sí. Jo a la meva edat, doncs, arribo a l'Instagram, al Facebook i al Twitter. L'altre, la veritat, no em fa gràcia.
Doncs mira, ara
no em fa gràcia.
Ara s'ha d'anar cap a TikTok i cap a
Twitch.
Cap a
Twitch. No crec jo que TikTok, jo crec que cantaria allà mig.
Però no, tampoc cal penjar vídeos. No,
jo crec que està bé que al final tot periodista, no?, ha d'estar involucrat en aquestes noves plataformes, vull dir que no cal, jo tinc TikTok per mirar, vull dir, tampoc
sí,
l'entenc,
sí.
Em passa com en Dani, me l'hagués borrat,
nosaltres
jo aquí... no em sento identificada, però sí que miro el que es fa, vull dir, el tipus d'entreteniment que hi ha, si hi ha algú que intenta informar, que TikTok és més complicat, potser trobes més a Instagram. Aquí,
depèn de l'àmbit que tractis. Sí. No?
Aquí a la ràdio tenim un perfil de TikTok, sí. I és que estic entrant per mirar quantes visualitzacions tenim. La Nerea Cabello, sí. que és una periodista d'aquí a la ràdio, ens fa un resum durant la temporada, un resum diari de les notícies que hem tingut, i em penja un TikTok i em penja un Reels, i va molt bé de visualitzacions. Hi ha molta gent que entra a informar-se del que passa
a TikTok.
A TikTok, mira, 200, 500 visualitzacions de vídeos d'allò, un minut, amb un resum. Clar, això no et dona la profunditat del que parlàvem al principi, ni molt menys.
No, però a veure, que si són coses que realment valen la pena, que realment informen, tant li fa el mitjà que arribi. I si tenim cada vegada més mitjans, doncs fantàstic. Tant li fa. El problema és el que he dit al principi, la rigorositat, no?
Sí.
És a dir, a veure, si és una notícia breu però és real,
sí.
i està contrastada, fantàstic.
Sí. Sí, problema... Al final el que fa la Nerea és dir que si vols més informació vagis al portal, vull dir que
problema és
no
quan
està dient
no...
cap cosa Exacte. Que no sigui veritat.
El problema és quan una cosa s'escampa per interessos del que sigui i no es contrasta i allò es publica com a real. Aquest és el problema.
I després hi ha un altre exemple, també el Nanissimo, és l'Emilio Domènech. És un periodista que molt jove, no sé, bueno, sembla jove, crec que és una mica més gran, crec, però és un periodista espanyol que viu als Estats Units i va fer un seguiment de les eleccions nord-americanes, porta 4 anys vivint als Estats Units, s'ha empapat de tot el que té a veure amb els Estats Units i amb l'actualitat política i també social, i feia tuits en directe 5 hores comunicant, 5 hores ell, la càmera, i les captures que podia ensenyar a través de l'ordinador. Això, per fer això, s'ha de tenir molt de coneixement i molt de rigor darrere, i és un noi jove que ho fa a través de Twitch i també a través de TikTok. Vull dir que és possible fer periodisme
sí,
amb
sí,
això.
Sí, no, està clar que hi ha noves maneres de treballar amb aquests sectors.
Però després hi ha gent, com dèiem abans, per exemple, No sé si coneixeu l'Ibai Llanos, que és sí. També youtuber, streamer i que està sí. a totes les plataformes habides i por haver, que la setmana passada, per exemple, va fer una entrevista a Messi. Però vull dir que va passar per davant de tots els periodistes sí. i això va crear una guerra tampoc, però va crear una disputa de per què passa ell, perquè és amic del Messi i jo... No me l'he vist tota, però una de les preguntes que feia era, comentàvem abans, si havia menjat molt en el sopar que l'havia convidat, que això no té interès per absolutament ningú. Què en penseu d'això? Deixa que primer opinin ells, perquè jo sé que tu ets molt futbolera, ets molt de Messi, ets molt de Barça, i tindràs la teva opinió, però vull saber, perquè més la sé la teva, vull saber primer la seva.
Però això és una versió actualitzada del periodisme d'abans, perquè el tema de jo et foto una notícia tu abans de que tu te n'enteris, això ha sigut sempre tota la vida igual. En tot cas, ja és una versió moderna sí. del que era les exclusives que es deien abans, no? D'aconseguir l'exclusiva abans que el mitjà rival, no?
Però hi ha dues coses que impedeixen que això sigui periodisme. I que segurament també impedeixen que sigui periodisme molta cosa que es dissimula com a periodisme i no ho és. Dues coses. Per una banda, que no és una entrevista rigorosa, i que no és una entrevista escèptica, que no és una entrevista en què la persona vulgui treure la informació, sinó que no, que és una conversa per entretenir, i ja està. I per altra banda, que l'ha aconseguit perquè és amic seu.
Per això és el que em referia.
Que el periodista no pot ser entrevist, o no es pot notar que és entrevista, amic de l'entrevistat. No pot ser això. Per què es permet això? Per què passa? Per què els futbolistes prefereixen parlar amb TikTok... Futbolistes i qui sigui prefereix parlar amb TikTokers que no... O no sé, streamers, sí. que no amb periodistes allò de veritat, pues segurament perquè els hi posen les coses més fàcils.
Més visites, més, no? Bueno, no ho sé.
O perquè són més còmodes.
Però més còmodes, sí, però al final, per exemple, tu ara, Puri, deies, sí, hi ha l'exclusiva... Però no és que estiguem parlant de que, jo que sé, de que passi El Mundo davant del diari Ara o d'un altre mitjà, sí, és que estem parlant d'una persona que no és periodista, que no té aquest rigor periodístic, que passa per davant de tots els mitjans.
I que fa una entrevista que no és periodista.
És que un periodista potser li hauria hagut de preguntar per què no ha volgut jugar gratis. Encara que sigui una pregunta incòmoda, sí. Li hauria hagut de fer preguntes incòmodes. Sí. L'Ibai, el Messi sap que l'Ibai no li farà, per això dona l'entrevista al Messi i no a qualsevol altre periodista que la pugui apretar més, no sé. I això passa molt, és que això és
sí,
el que
sí,
fa
no, jo he posat aquest exemple perquè va ser de la setmana passada, però que passa moltíssimes vegades amb molta altra gent, no és que sigui el Messi ni que sigui l'Ibai, ni que tingui res en contra en cap d'aquestes dues persones. Marc, digues la teva perquè estàs a punt de rebentar.
Jo crec però... que jo entenc que els futbolistes prefereixin parlar amb, per exemple, el Piqué, que té una molt bona relació amb l'Ibai i que pot arribar deixant molts titulars. Jo vaig mirar l'altre dia una conversa amb el Piqué i l'Ibai i deia, he de vigilar el que dic perquè de tot això en trauran 1.000 notícies als mitjans convencionals. Però se senten més còmodes perquè els mitjans, alguns mitjans doncs, també fan titulars o notícies desbiaixades sí. i després això passa que els futbolistes, els actors, les actrius o els cantants estan farts de parlar amb els mitjans convencionals i això passa també perquè hi ha mal periodisme. Wow. A mi em passa amb els cantants, com que jo faig entrevistes que no són a l'ús habituals, periodístiques i serioses i amb molt de rigor, doncs també se senten més còmodes amb mi i em poden deixar anar, doncs estan més còmodes i després no t'acostumen a dir que no a una entrevista i et passes també davant de potser d'altres mitjans més importants, però perquè estan farts de que sempre els hi preguntis el mateix. Vull dir, això també, potser això, els mitjans està molt bé que informin, però també s'haurien de plantejar variar algunes coses, no?
Sí, el que passa que a banda de qüestions ètiques o morals, no sé, en definitiva l'entrevistat, si no és algú del govern, algú que ha de donar explicacions sobre una cosa oficial, pot triar, amb qui se senti més còmode. No és bo pels altres mitjans, ja ho sabem, però ells tenen aquesta llibertat per poder triar amb qui volen parlar. No?
És com quan els partits van decidir que podien comunicar ells sols sense necessitat dels mitjans de comunicació i podien comunicar a través de les xarxes, descartant totalment els mitjans. Sí, clar, no es pot fer res, però és que...
Les qüestions ètiques, sí, que ja entrarien, però que sí que si ells volen una cosa privada, si algú privat, algun particular vol triar ell el mitjà, no hi pots fer res,
clar.
No?
Clar.
Jo, abans d'acabar, m'agradaria preguntar, és complicada, però com veieu el periodisme d'aquí uns anys?
Ui!
Des del vostre punt de vista, és impossible perquè ningú...
Pregunta del milió.
Sí.
Com el veiem? Com el veus, Dani?
Jo el veig que espero que en algun moment en els propers anys sapiguem com adreçar-nos a la gent més jove, que la gent més jove entengui que el periodisme és necessari, espero, i també veig això, i m'agradaria, o almenys és un desig, que sobrevisquin les publicacions de llarg format que et permetin una mica més d'anàlisi. Això m'agradaria molt, i que això sobrevisqui a la immediatesa. Si passarà o no... Bueno, hi ha una altra cosa que no hem parlat, perdó. No obrirem ara, perquè en Marc Clavés ja està nerviós per marxar.
Sí, no,
però no obrirem el tema de la precarietat. Això és el que pot matar
el país. Però és que això donaria per un altre debat, sí. Perquè la precarietat és un tema que dona per molt.
Sí. Jo estic força d'acord amb en Marc pel que fa als desitjos, no? Els desitjos, el mapa que voldríem veure, no? L'escenari que voldríem veure. El que passa que jo no pronostico res, perquè no sóc ni bidonista ni res semblant, però sí que si no solucionem tot això que hem estat parlant, és a dir, aquesta interacció entre lo nou, lo antic, lo real, i contrastat amb bueno, que passi per davant lo real, el real i contrastat de les fakes i de tot el que no i de les coses malsonants, la cosa es complica i molt, perquè de xarxes en tindrem aquestes i més al llarg dels pròxims anys, evidentment, perquè tothom voldrà xocar-hi, no? Llavors, bé, em fa una mica de por si no sabem posar-hi aquests canals perquè tot circuli per on ha de circular. Em fa una mica de por, però bé, esperança sempre n'hi ha,
i ser positius, hem de ser positius.
Exacte.
I a veure si
d'aquí 10 anys quedem aquí mateix i
si tornem a fer un debat, doncs estaria bé poder veure, com ha evolucionat,
que ens hem de veure abans.
Home, sí, clar.
Però vull dir que quedem ja per d'aquí.
El farem per Twitch, per això ja, d'aquí 10 anys.
Per Twitch,
per Twitch o el
no,
que hi hagi.
Per Twitch no. Per Twitch
serà vintage.
No, Twitch ja no.
Tothom perquè... ja tindrà estudi a casa. Home.
Sí, això és veritat. Això és veritat. Sí, sí. Bueno, posem a la casa d'algun oient i ja està.
Directament.
Ja està, tu.
M'estarà bé fer una mica de debatet de com ha avançat i de... fent una mica de, no? de visualització d'aquest debat i comentar una mica. Doncs bueno. Gràcies.
D'acord.
Gràcies per venir avui. Gràcies, Marc, també per dir la teva.
Sí, bueno, el seu presentador ja.
Sí, és que la cara...
Però hi ha vegades que no t'hi poses tant i avui era un tema que també...
Home, sí.
Però és que havies de dir, perquè la cara era de... Vull dir.
Sí, és que no volia tallar la Marc perquè, clar, és monòleg i tal, Molt bé, home. Doncs res, escolta, Marc, hem d'acabar el programa ja perquè són les 9 i nosaltres hem d'anar a sopar, per tant, jo... Vull dir, si no haguéssim d'anar a sopar fora...
Ho allargaríem.
Diríem, podríem allargar més estona, però ja tenim gana i ja són hores ja. Per tant, res, gràcies per tot, Marc.
Sí, gràcies, Puri i Dani, també, per venir avui.
Gràcies
a vosaltres.
Nosaltres tornem demà a partir de les 6 de la tarda. Que vagi bé.